Senyora vicepresidenta, o president de funcions, o honorable.
Senyora Simó.
Què li va semblar? I és que no sé com dir-ho, perquè l'hem titulat com a debat, però tampoc ben bé va ser un debat, sinó en fi, les jornades d'ahir de...
Va ser una marató dialèctica al Congrés de Diputats. Mm. Vaig seguir-ho de manera molt intermitent, perquè aquí al Parlament vam celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano a partir de les 4 de la tarda, precisament, que és quan van començar els nostres diputats a defensar la proposta del Parlament, i vaig anar-ho seguint de manera molt intermitent. No va haver-hi cap novetat, diguem-ho clar, sobre allò previst, però evidentment a cap Parlament li agrada que desueixin d'aquesta manera, no?, i que ho despatxin d'aquesta manera, una petició ben formulada que ve d'un Parlament. Evidentment, per tant, no podem dir que estem relativament satisfets de com va anar perquè els representants del Parlament de Catalunya ho van fer molt bé, que és veritat, sinó que és evident que quan tu planteges majoritàriament una proposta al Congrés de Diputats, ni tan sols accepten de poder-la tramitar, de poder-ne parlar, de poder-la esmenar, com algun diputat del Congrés va demanar, diria que va ser Joan Coscubiela, no? Mm. Doncs tampoc no pots dir, bé, els nostres ho van fer molt bé. És veritat, els nostres ho van fer molt bé, però a l'altra banda doncs no va haver-hi la voluntat de poder tramitar i de poder parlar, dialogar. Vull dir que no sé, aquest diàleg de què han parlat, no sé on és.
I ara què?
Doncs ara allò que els grups parlamentaris, en el marc de la Comissió del Dret a Decidir, decideixin de continuar fent. De fet, continuar treballant la llei de consultes, emparada per l'Estatut de Catalunya, que va ser dut al Constitucional, però aquest article, el 121 o el 122, si no m'erro, no va ser tocat, i per tant la competència exclusiva per convocar consultes continua immaculada. I això és el que farà la llei de consultes. Però, per tant, els grups parlamentaris decidiran com continua aquest full de ruta en compliment del mandat de la ciutadania, no?
El calendari dels propers mesos ens pot ajudar a fer-lo? És a dir, quan quedaria aprovada la llei de consultes?
Doncs els grups que estan en ponència han expressat la voluntat de que s'aprovi com més a prop de la data de la consulta millor. Això és públic i notori. Per tant, pot ser el setembre, pot ser l'octubre. Això seran ells, els ponents, els que vagin acabant de perfilar una llei que ja està pràcticament tancada i ja està pràcticament feta.
Si em permet, preguntaré també als nostres amics tertulians d'avui què els hi va semblar la jornada d'ahir. Francesc Marc Álvaro.
Doncs mira, dues coses molt ràpides. La primera, tot i que el guió estava escrit, es va especular molt entorn d'una possible voluntat eventual predisposició de Rajoy a oferir alguna cosa. No va oferir res, perquè l'apel·lació a la reforma de la Constitució, jo l'entenc que va ser purament retòrica, perquè ell sap que aquest procés, a més de ser molt llarg, necessita una majoria molt qualificada que, de fet, a la pràctica, invalida que una iniciativa desplegada des de Catalunya pugui prosperar. Dit ras i curt, la reforma de la Constitució és una cosa que només tenen de mà de debò els dos grans partits espanyols, PSOE i PP. Per tant, cridar aquesta porta és una mica una distracció. I la segona idea que volia dir, que em va preocupar gairebé més, és el fet de que Rajoy, en la seva intervenció, no va reconèixer cap dels problemes de la societat catalana, cap greuge. Va dir que a Catalunya no passava res, ni en el pla econòmic, ni en el pla social, ni en el pla cultural, ni en el pla polític. Això em va preocupar perquè jo penso que fins i tot per guanyar autoritat a l'hora de tancar la porta, ell hauria pogut admetre que hi havia problemes de finançament, que hi havia problemes amb el tractament de la llengua o amb els símbols, i no ho va admetre. I per tant, a partir d'aquí, suposo que ell està en campanya electoral. I
és que jo crec que hi va ser un dia electoral.
I tem la seva dreta, però, home, des del punt de vista dels interessos catalans, doncs va ser trist veure aquesta miopia que, com tu has citat i jo escric avui, crec que acaba reforçant de manera involuntària per part d'ells, reforçant el procés, perquè és que fa més gent favorable a la separació.
És que tinc una percepció, i això llegia en el debat, i vull sentir també ara l'Andrea Levy, que ahir Rajoy va guanyar clarament, va estar magnífic per Espanya, va estar magnífic pel seu electorat i per Espanya va estar molt bé, jo crec que fins i tot frenant una maleducada en les formes Rosa Díez, i en canvi en les formes ell va estar, diguem-ho, per el que és l'Estat, va estar molt, molt solvent. Una altra cosa és la visió que es pugui tenir de Mariano Rajoy des d'aquí, que és absolutament diferent, i repeteixo, a més i mig de les eleccions europees. Andrea.
Sí, això que comentaves del debat, que va ser més un debat electoral que no un debat parlamentari, no? I ara ho explicaré. Ahir vam tenir un debat plàstic, estètic, és a dir, ahir era una foto, més aviat perquè totes les cartes ja estaven marcades d'avançada, perquè ja sabíem més o menys les complicitats que hi haurien entre els grups parlamentaris i quin seria el resultat final. Fins i tot el grup del Partit Socialista ja va desvelar que votarien en bloc, no com havia passat en altres eleccions, on es podia fins al final tenir una mica el suspens de quin seria la seva posició. I per tant, ahir el que es va fer es va fer palès que hi ha una majoria a Espanya, una majoria que per cert també és una majoria a Catalunya, que no té voluntat política que es produeixi un canvi en el model territorial d'Espanya. I aquesta voluntat política també és legítima, perquè està recolzada pel 86% de la cambra al Congrés dels Diputats. I per això li dona, i això li dona legitimitat. Perquè tant que es diu, no, és que no hi ha voluntat política. Escolti, és que la voluntat política de que no es canvi el model territorial de forma asimètrica, és a dir, unilateralment per una comunitat autònoma, també és legítim. I ahir ho va dir el president del govern en aquest sentit. És que ell no pot canviar el model territorial perquè aquest model territorial es decidirà amb el conjunt, amb la resta de l'estat espanyol, dels ciutadans d'Espanya. No? Per tant, va quedar clara quina és la posició, va quedar clara quina és la majoria de la democràcia que va parlar al Congrés dels Diputats. Dit això, jo vaig veure debat electoral i sobretot em va semblar que qui va rebre les crítiques més fortes va ser el Rubalcaba per part dels partits de l'esquerra. Jo vaig veure rifirrafes entre Rubalcaba, Herrera i Coscubiela, amb l'Herrera. Li van discutir molt la seva proposta de model federal. I després el tema de la Rosa Díez. Jo crec que la Rosa Díez el que li va fer justament ahir és un favor al Rajoy, perquè amb la seva radicalització del discurs el que va fer és centrar el discurs del Partit Popular i el discurs de Mariano Rajoy, no? Per últim, la meva última reflexió. A mi em va fer certa gràcia la frase del president Mas quan diu hi trobaran la nostra mà estesa. Sí, bueno, la mà estesa amb un ganxo del capitán Garfio, perquè, és a dir, quina és la mà estesa més enllà de dir que acceptes el que has vist ja pels mitjans de comunicació, que és que tenim una pregunta i una data per fer la consulta, i o lo tomas o lo dejas.
Camisans.
Al principi, crec que la síntesi de tot plegat és que estem abocats a ser valents. És a dir, que anem cremant etapes, les etapes que molt bé s'han descrit per guanyar legitimitat per part del Consell Assessor de la Transició Nacional, les anem passant, ara anirem a la llei de consultes, el president Mas, entre la Diada i la Mercè, més o menys firmarà el decret de convocatòria, llavors sí que serà, diguéssim, DEFCON 2, no? Llavors ja anirem en sèrio del tot. Sí, o DEFCON 3, que m'apunta el Francesc Marc Álvaro. Em sembla que va de gran apetit, eh? No?
Dos és pitjor.
No, dos és pitjor, no?
Sí.
Bueno,
pues digue-li-ho, DEFCON 1.
Doncs DEFCON 1, clar, estem abocats a ser valents. El Lulla és apretar el botonet, no? Sí.
I qui en té el botó? Qui en té?
Bueno, el té la voluntat de la ciutadania de Catalunya. Al final, us agradi o no us agradi? Jo entenc que feu aquests trucos i aquestes trampes, els números, el 86%...
Aviam, un mòbil que tremola, comín. Llevamos 500 anys.
És extremadament senzill, en Televi. Si tant la democràcia, el 86% del Congrés dels Diputats, i nosaltres et diríem, escolta, amb un 68 i escaig de participació a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, hi ha la majoria parlamentària aquella que també és amplíssima, és de dos terços o de més de dos terços, escolta, doncs desempatem, fem el partit de desempat i anem a votar. Dit això, els tres diputats catalans ahir a Madrid, representants d'aquesta cambra, del Parlament de Catalunya on estem avui, crec que van reflectir molt bé la foto del que és avui el país. En Jordi Turull va fer el paper i el discurs del que és la nova convergència, és a dir, un discurs contundent, sense ambigüitats, sense les ambigüitats clàssiques de convergència. La Marta Rovira va fer la veu del poble, va fer de Carme Forcadell, va fer molt bé el punt emotiu, el punt de ciutadana normal, sí,
ja veig Teletubi, bueno, el punt Teletubi ens abracem. Home,
jo, amb tot el respecte de Teletubi o no Teletubi, però més val ser un Teletubi que no ser algú maleducat com a Rosa Díez o com el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que sí, molt educat en les formes, però va dir alguna cosa surrealista com quiero más a los catalanes que los propios catalanes. Per tant, escolti, això té un punt de mal gust, aquestes bromes. I en Joan Herrera, que ja fa 8 anys, es va passar 8 anys jugant al Bernabéu, perquè clar, els altres dos, era el primer partit que feien al Bernabéu, però és que el Joan Herrera es va passar 8 anys, se li van veure, evidentment, moltes taules, però va anar molt bé el Joan Herrera perquè va reflectir que aquí, fins i tot l'oposició, els que estan fotent canya al govern d'Artur Mas aquí, els que fan d'oposició aquí, que li voten en contra els pressupostos, estan per la consulta democràtica. Per tant, és una qüestió molt més àmplia, que no, i no és un caprici, sinó que és, doncs això, un govern, partits de govern, els que donen suport al govern, i oposició. I per últim, home, la lectura de la de la sentència al TC, que aquí algú encara de manera il·lusòria o per guanyar temps o per intentar guanyar legitimitat van dir, no, escolta'm, que el TC, la sentència al TC sobre la declaració de sobirania deixa una porta oberta dalt. Escolti, la porta oberta la van deixar, la van veure quina era la porta oberta d'ahir, que no era la porta oberta ni per sortir de l'hemicicle. Vull dir, va ser la porta oberta de reformes de la Constitució, que com molt bé li va dir el Coscubil al Rubalcaba, i el Joan Herrera també li va dir, escolti, vostè sap que això és un recurratori perquè molt em temo que vostè no s'atreveix a fer-la perquè sap que és impossible, i és més, el PSOE té un problema. Quan veus parlar Rubalcaba, escolti, aquest senyor porta 30 anys i primeríssima línia i no ha fet res mentre ha governat o ha fet tot el contrari, per tant, malament rai.
Comín.
Sí, jo crec que ahir va ser un dia que va aportar coses molt positives pel procés català, no només perquè reforci la majoria sobiranista independentista de Catalunya, sinó perquè jo crec que ahir es va veure, a veure si ho sé dir, que aquest 80% del Congrés que va rebutjar la possibilitat de fer una consulta és molt menys sòlid des del punt de vista argumental, des del punt de vista qualitatiu, del que figura. Perquè com que quantitativament tant, un 90%, però jo ahir el que em vaig fixar més és que jo sé que tant en el discurs del senyor Rajoy com en el discurs del senyor Rubalcaba fa molts mesos que hi ha una debilitat manifesta des del punt de vista argumental. Jo estava pendent de com passaríem per aquest punt, l'un i l'altre. I van passar tan desquitllentes, i ara explicaré quins són, l'un del seu problema i l'altre de l'altre, que vol dir que són plenament conscients que amb un debat no tan estètic i no tan electoral com el que tenien ahir, no se'n podrien escapar. M'explico. El senyor Rajoy ha d'explicar una cosa, bàsicament, a l'opinió pública mundial. Per què Escòcia es podrà votar i a Catalunya no? Com va passar per aquest tema?
I no me hablen d'Escòcia.
I va dir, i tinc la frase.
No me hablen d'Escòcia.
Exactament, en aquesta frase. Vaig a aquesta frase, jo estava pendent de què diria. En parlarà, no en parlarà. I no me hablen d'Escòcia, por favor, porque los supuestos históricos y constitucionales son completamente distintos. Pim, pam, pandereta i sigo hablando. Fantàstic! I el senyor Rubalcaba...
Pim, pam, pandereta i sigo
hablando. No, clar, perquè és d'una falta de consistència argumental, respectable, eh? Jo reconec que va fer un bon discurs, des del punt de vista de l'opinió pública espanyola. Molt bon discurs. L'altre, Rubalcaba. Rubalcaba, que és federalista i defensa el federalisme per Espanya i per Europa, encara ens ha d'explicar... Figura! Encara ens ha d'explicar per què el seu federalisme per Europa diu que la gent ha d'estar a Europa si vol, i si no vol, no... I, en canvi, el seu federalisme per Espanya, la gent ha d'estar a Espanya perquè ho diuen els altres, no perquè ho digui un. I sobre això també va passar d'una manera totalment inconsistent argumentalment. Va dir, es que esto sería una fuente de inestabilidad, imagínense ustedes una España federal donde la gente tuviera derecho de autodeterminación. Ah, llavors, Europa? Per tant, ells s'escapen, fan cara de que ho tiren molt clar, que estan molt convençuts, fan molt bé el debat electoral, però saben que el seu argument no acaba de ser sòlid. I, en canvi, jo crec que hi ha una altra bona notícia, i és que va haver-hi un partit, que és petit, però que anirà a l'alça, que es diu Izquierda Plural, o una força política, que va votar que sí. Una força no nacionalista, això, o no perifèrica. Això s'ha de tenir en compte.
I que Cayo Lara va tenir la generositat de deixar parlar Coscubiel en lloc de parlar ell.
Crec que és molt important com a
ara,
política.
Ara Simó, de tot el que s'ha escoltat aquí.
De tot el que s'ha dit, jo el que crec que és important de remarcar, i arran d'ara del que deia el senyor Comín, sobre que no aplicar-se, diguem, el mateix esquema quan parles de l'estat espanyol respecte d'Europa o quan parles de Catalunya respecte a l'estat espanyol, és que hi ha el convenciment absolut i la visió absoluta que Catalunya no és una nació. Per tant, com que no és una nació, com que no és un fet nacional, evidentment no se li pot aplicar un esquema de nació des del seu punt de vista. I això és el que ens han anul·lat, diguem-ne, el Tribunal Constitucional. I aquesta és la base, perquè si tu no ets una nació, la sobirania no rau en tu, sinó que rau amb el que veritablement és una nació, que és Espanya, no? Per tant, no és que no tinguin solidesa d'arguments, no els tenen des del punt de vista dels que puguem estar asseguts en aquesta taula o del Parlament de Catalunya en general, majoritàriament el Parlament de Catalunya, però des del seu punt de vista, és clar, l'altra qüestió és quin és el marge que podia tenir ahir, doncs, Rubalcaba, Rajoy, davant d'unes eleccions europees d'aquí 4 dies, en què apreten fort doncs, partits com Vox o apreten fort doncs, partits com el de la senyora Rosa Díaz, i per tant ahir tampoc, un cop dit no, com a presidenta en funcions del Parlament, la meva decepció prevista de no ni tan sols acceptar una feina feta a consciència per majoria aquí al Parlament, dir evidentment que era previsible, i més en el marc diguem-ne preelectoral en què estem, i dubto que hi hagi evidentment cap canvi, perquè és el que deia, hi ha un principi clar: Catalunya no és una nació, ergo vosaltres no us podeu autodeterminar, ergo deixeu ja de fer coses que no toquen, i hi ha altra cosa, pandereta i no sé què. No?
La... molt això. Francesc Marc, queda en el Corte Inglés.
Molt ràpid. Ens pensàvem que el debat ahir, per part catalana, podria ser el debat de democràcia sí, democràcia no, i per part espanyola el debat de, diguem, sobirania sí, sobirania no. Però jo crec que va quedar clar que és un tema de propietat. Sí, perquè hi ha un moment en què Rajoy ho explica molt bé, eh? No és el primer, l'any 32 quan es discutia l'Estatut Republicà ja va sortir també. Diu Rajoy ahir en un moment donat, diu: cada català, com cada gallego, cada andaluz, és copropietario de tota Espanya, que és un bien indiviso. Ningún español es propietario de la provincia que ocupa, como ningún vecino es propietario de las calles por las que transita. La autonomía no supone transferencia de la soberanía, no otorga la propiedad del territorio, sino la responsabilidad de gobernarlo de acuerdo con la ley. El resum d'això és que Catalunya és propietat d'Espanya, dels poders espanyols.
Des d'un punt de vista sentimental, sí.
No, fàctic, legal. No.
Quan hi ha arguments, dieu que són febles.
Jo dic, per sentar les coses, que la qüestió, per l'argumentari del senyor Rajoy, és que Catalunya, com que és una propietat, nosaltres, el territori i els catalans són propietat d'una entitat superior, que és el poder espanyol. Això està així. També deixem dir molt ràpid, Jordi, que ahir hi ha uns grans perdedors del debat, els que propugnen la tercera via, perquè van quedar desqualificats, van quedar, diguem, anorreats, els hi va passar el corró per damunt. Els que propugnen una possible tercera via, doncs no tenen on agafar-se, perquè, clar, el recurs de pensar que la tercera via podia arribar per una reforma constitucional és allò que diuen els castellans: quan largo me lo fiáis, Sancho. És impracticable. Per tant, jo ara des d'aquests micros dic, apel·lo als que a casa nostra, les èlits, determinades persones molt importants que propugnen una tercera via, haurien d'entrar, jo crec, en un període de reflexió molt profund per veure què fan. És a dir, per passar pantalla i decidir si volen sumar el seu coneixement i els seus interessos a les classes populars que impulsen el procés, o prefereixen, diguem, quedar-ne al marge o frenar-lo directament, perquè tercera via no n'hi ha.
Ara sí, molt, algun comentari?
Doncs que estic absolutament d'acord amb el que s'ha dit, i que en tot cas el que té valor a l'Europa del segle XXI és una voluntat majoritària d'un poble, perquè aquest poble, el poble català, existeix, no va néixer amb la Constitució espanyola, li és previ, i per tant tot allò que es faci serenament, democràticament, per la via dels vots, d'acord amb una voluntat majoritària d'una ciutadania, això és la legalitat també, la nova legalitat necessària, i aquest Parlament ha de donar resposta a aquelles demandes de la ciutadania de la millor manera possible, i això és el que hem de fer.
El perquè de tot plegat.
Seguim, i a aquesta hora han arribat... La Marta Rovira està en un embús, arribarà d'aquí a uns moments, estava aquí a prop del parc de la Ciutadella. El Joan Herrera, que... Joan Herrera, sí, aquí, Joan, gràcies. Joan Herrera, bon dia, moltes gràcies. Jordi Turull, estem situant les cadires, com és poc habitual fer el programa des d'aquí. Bon dia, senyor Turull, moltes gràcies. Amb l'Anna Simó estarem aquí, i d'aquí uns moments també s'hi afegiran els nostres tertulers, i la Marta Rovira, que està a punt d'arribar. Ja ha parlat amb ells, senyora Simó, o no?
He parlat, em falta, estava esperant veure la Marta Rovira, que està venint. He parlat i he felicitat el Jordi Turull i el Joan Herrera, a l'espera de la fèmina del grup, per felicitar-los i agrair-los el bon paper en què van deixar el Parlament de Catalunya.
Ha fet autocrítica, senyor Turull, o no?
Autocrítica?
Sí, per veure què va fallant, què no...
Encara no, perquè va acabar molt tard, hem anat a dormir tard, ens hem llevat molt d'hora i venim una mica descansats, però el que va, en comptes de venir cansats, venim descansats, perquè una mica la sensació d'haver-ho fet ja, no?
No sé si li va semblar una mica com a Europa, aquella sèrie del Degoll de Gom, me l'imaginava més gran.
Sí. I com que hi vaig anar al dematí a mirar l'hemicicle, t'imposa bastant. A més, allà sí que puges a la tribuna. Aquí al Parlament de Catalunya, com que anem a peu pla, doncs allà sí que et dona la sensació, com aquelles imatges de la Borsa de Nova York, que sembla que hagis de picar el martell, però bé, va anar molt bé. I crec que, a més, s'ha de reconèixer que el president del Congrés va ser generós. Per tant, no és allò que has de córrer pendent del temps. Ja ens va avisar abans, diu, escolta, teniu 10 minuts, però si en dureu 11 o 12 jo no us tallaré. I per tant, bé, i el comportament dins el que cap, el que ens havien explicat, jo crec que va estar bé.
Nerviós?
Nerviós al principi, però no, després no, perquè hi havia moltes ganes de poder-ho fer. Eren molt al final les ganes i de va, que hi arribi i de poder-ho fer.
Vaig tenir la sensació, així ho deia avui al davantal de les 8, que Joan Herrera portava ahir el braçalet de capità, entre altres coses perquè era el veterà de l'equip, el que es coneixia al camp, un home bregat en jugar en camps de terra, en fangàs, en camp de gespa artificial, amb jugadors virtuosos de la pilota i amb alguns que l'únic que busquen és els turmells per rebentar-te'ls. I que ahir va donar la sensació que se'l va veure, diríem que relativament còmode. Però primer li demanaré, ja que vostè va ser ahir, o almenys així m'ho va semblar, el que portava el braçal de capità, què li va semblar l'actuació dels seus dos companys d'equip, és a dir, d'en Jordi Turull i de la Marta Rovira?
No, jo abans de començar els deia, escolteu, com si estiguéssiu a casa, perquè l'escenari pot imposar el primer cop, no? I això és el que vam intentar transmetre al principi, i jo li vaig dir a en Jordi, és a dir, jo crec que la rèplica del Jordi va estar suelto, no?, que es diu, bueno, suposo que l'escenari el vas guanyant, no? Per tant, crec que van així, van així.
Sí, i la Marta Rovira?
I la Marta Rovira, doncs també, vull dir, crec que cadascun de nosaltres vam expressar amb els nostres arguments allò que sentim, allò que pensem, i ho vam expressar no de la mateixa manera, no som exactament el mateix, vull dir, és així, cadascú amb els seus arguments, però crec que era el que havíem de fer.
En algun moment va estar nerviós vostè o no?
No sé, suposo. No, jo crec que no. La veritat no? És que crec que no. No, més quan vaig entrar a l'hemicicle i vaig trobar-me amb amics, no? Amb gent amb la que hem compartit moltes estones, d'altres grups parlamentaris, gent del grup mixt, bascos, gallecs, i la veritat és que és un lloc on he estat uns anys, i no, vaig estar bé, vaig estar còmode.
Resultant final de l'exercici, a les 11 de la nit, quan es va acabar, quina sensació va tenir, senyor Turull?
N'hi ha una que et domina bastant, no?, per l'ambient que hi ha allà, i com sents allò una mica, nosaltres no som d'Eixemont, no?, perquè és un ambient totalment diferent, no?, i llavors veus que hi ha una certa sensibilitat de pisonadora, no?, de dir, és que parlem idiomes absolutament diferents políticament, políticament, però jo crec que ho havíem de fer, crec que va anar bé que ho féssim, crec que també va estar bé els altres que no venien del Parlament però que són de forces polítiques, doncs, que ens van donar suport, inclús alguns que no són ni de forces polítiques d'aquí o amb representació aquí, i per tant satisfacció per haver-ho fet, i a més els hi vam deixar molt clar de dir, escolteu, avui no acaba res, avui comença una altra cosa, crec que ens vam poder explicar. No vam derivar el tema cap on ho volíem portar ells, a més, ens vam centrar molt, com deia el Joan, cadascú, perquè la intervenció també ha de ser molt teva, no te la poden escriure, i es va notar molt, vaja, almenys que de la primera ratlla a l'última, cadascú se la va preparar ell, i per tant jo crec que a les 11 de la nit la sensació, escolta, jo crec que ha anat bé, ho havíem de fer, i ens han pogut escoltar.
I Joan Herrera?
Jo vaig intentar fer un acte de pedagogia a Espanya, perquè crec que era el més important, i no m'adreçava als 86% dels diputats que han votat en contra, sinó una societat espanyola que, francament, crec que és més plural. Al migdia vam fer un exercici, jo vaig estar dinant amb el grup de l'Esquerra Plural, amb la gent d'Izquierda Unida, gent de Junta Aragonesista, i per mi és molt significatiu, i ho dic perquè, sí, no, és a dir, és el 86% que ha votat 3% en contra, però tinc la sensació que Espanya és molt més plural que això. És a dir, que aquesta resposta, jo crec, autoritària, en què s'exconnecta el no, per sort no és exactament igual a una societat espanyola que reclama de maneres diferents i segurament no amb tanta força com a Catalunya, d'acord? Però que demana també un canvi d'etapa, una escenari de fi de règim i de nou moment. I jo almenys vaig intentar connectar amb això, perquè crec que una cosa que ens hem de posar al cap és que això va de Catalunya, sens dubte. Però que també és important la correlació de forces a Espanya. I jo que crec que això és una cursa de fons, fins i tot encara que fem la consulta el 9 de novembre, perquè després s'obre un escenari de negociació, aquest acte de pedagogia, ahir vam fer un exercici, però l'hem de continuar fent. I per tant, quan ens aproximem a explicar això a Espanya, a Sevilla, a Gijón, a Santiago de Compostela, ho hem de fer expressant que és una demanda democràtica. I això és el que vaig intentar.
Mm. Dèiem abans, precisament amb l'Andrea Levi, una frase que a mi m'agrada molt, que no té la sensació que hi va ser més un debat electoral.
No,
més que un debat polític.
Jo vaig dir-ho a la rèplica. Un company em envia un WhatsApp i em diu Mariano Rajoy no en té res. Ho entendré perfectament. Ahir no era un debat. Ahir era el primer acte electoral de campanya. I per què ho dic? De campanya de les europees. Perquè aquest debat, quan tocava fer? La proposició de llei del Parlament tocava fer-la la primera setmana de juny. La primera setmana de juny. Sí. Per tempos. Ah, sí. La van avançar 2 mesos per una raó molt simple. Perquè entenien que aquest era el seu primer acte de campanya. I si ens fixem, hi havia qui especulava si en Rajoy portaria una proposta. De fet, en el dinar que abans explicava, alguns em preguntaven, en Rajoy portarà una proposta? I vaig dir, no, a 2 mesos de les eleccions europees no ho farà. I no, va fer de candidat en Rajoy, si m'ho permeteu, ara que no tenen candidat, en realitat en Rajoy és el seu candidat. Això és el que va ser ahir. I ho dic també perquè n'hem de ser conscients. Aquest és un debat i una reivindicació catalana, però també és un debat que el PP l'alimenta per treure'n rèdit a la resta de l'estat, rèdit electoral.
Jo crec que li va sortir bé a Mariano Rajoy ahir, tenint en compte la desmesura de la Rosa Díez. Jo crec que va haver-hi una desmesura per part de Rosa Díez i que va donar una imatge d'un Mariano Rajoy molt més centrat pel seu electorat de repressió a l'estat.
Però, Jordi, fixa't, no va fer cap proposta. Fins i tot l'argumentari jurídic que va utilitzar va ser un argumentari jurídic trampós. Parlava d'actuació unilateral. Estàvem parlant d'un referèndum consultiu. Però ell va tirar milles i va dir allò que no explicàvem ni dèiem. Ara, va ser un acte electoral. I ho dic perquè aquí a vegades s'havia dit, no? Això serà un acte administratiu. El d'ahir era un acte molt polític. Profundament polític. I el que va fer el PP és encarar-ho de forma molt política. Donant-li molta solemnitat, perquè s'havia especulat fins i tot des d'aquí, quan vam presentar la proposició de llei, si aquest debat seria un debat que passaria desapercebut. Jo vaig dir-ho que creia que no, i fixeu-vos, no? Finalment ha estat això, un debat que li han donat solemnitat, un debat molt polític, i francament, en Rajoy es va aproximar al debat no com un debat, no com un governant solventa els problemes, sinó com una estratega electoral. I una estratega electoral el que fa és treure rèdit electoral, ara, enquissant els problemes i fent-los més grans, que jo crec que és el que van fer ahir, al PP.
Jordi Turull, què li va semblar? Va semblar també un debat electoral?
Sí, per part d'ell, sí. A mi el que em va agradar és que justament nosaltres vam anar a plantejar el que s'està coent aquí a Catalunya i intentar-ho fer-los-hi entendre. Ells van anar amb el seu discurs a marcar posicionaments. Crec que en Rubalcaba també va fer el seu discurs de dir jo votaré el mateix que el senyor Rajoy, però no sóc el mateix. És a dir, els hi diré un nom més amable, més correcte, més no sé què, però també entre ells hi havia gestos de que estaven en campanya electoral, i la senyora Rosa Díez, per treure el cap per allà, per intentar que sortís el seu nom, doncs va començar a dir-les de l'alçada d'un campanar, no? I això és el que et sabia greu, no? Perquè nosaltres anàvem per un tema transcendent i ells ho posaven en conjuntura electoral.
Acaba d'arribar en aquest estudi Marta Rovira, que ja seu, ha trobat un embús, però ja seu amb nosaltres, s'ha saludat amb la presidenta en funcions del Parlament, amb l'Anna Simó, i aquí ja la tenim. Marta Rovira, bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Cansada?
Sí. Sí, però bueno, és una barreja contradictòria entre cansament, satisfacció, fortalesa...
Però cansada, no? Jo m'he llevat a les 5 i estic cansat.
A mi encara no m'ha agafat allò que...
El baixón.
Jo tinc son, no sé, sou superdones i superhomes. Jo tinc son, ho confesso, m'he llevat a les...
Gràcies a Déu, Joan, que hi ha algú que passa son. Els que passem son sempre, doncs ho diem, no passa res.
Jo he de dir que m'he avorrit al tren perquè tothom dormia i jo no podia dormir. Però, no sé, ja m'agafarà.
Jo he preparat la pregunta al president perquè, clar, ara ja pregunta al president que vinguéssim encara amb la lògica d'ahir.
Ara els esperen un ple de 2 dies en aquests valents que porten ja un dia de ple a les seves espatlles, sí.
Marta Rovira, he demanat tant en Jordi Turull com en Joan Herrera que fessin autocrítica. Li demano. N'ha fet vostè d'autocrítica ja o no?
Sí, clar.
I?
I potser, jo ho he dit, per tant, com que ho he dit a molta gent... potser la Marta Rovira, que va intentar fer un discurs molt amè i molt proper als ciutadans de Catalunya explicant la sensació d'esgotament polític, de frustració, d'haver-ho intentat tot i de no tenir prou per ajudar la gent, no? I de posar-nos al costat de la gent, doncs a mi la sensació que em queda sortint és dir, ostres, m'hagués agradat fer un discurs totalment jurídic, amb els arguments jurídics, no? Però aquí em surt la vena, la meva vena, diguem-ne. Però sé que això no ens ho podíem permetre del tot, no? Perquè era molt important que expliquéssim com el país va arribar davant d'unes urnes el passat 25 de novembre del 2012 i va decidir, no?, amb una majoria excepcional que volia tornar a votar per decidir el futur com a poble. Per tant, era molt important donar aquest missatge des d'un punt de vista polític i democràtic.
Vaig patir amb el català.
Amb el castellà. Pel castellà.
Ah, perdó, amb el castellà, perdó. Amb el castellà.
Bueno, d'acord.
No. Permeta'm, jo crec que, perdó, si hi ha algú d'aquí, si hi ha algú en aquesta sala que no va patir pel castellà de la Marta moments, al començament sobretot, que ho digui,
A mi, jo sempre ho he dit...
Jo com que patia pel castellà del Jordi Turull...
No vaig patir
pel castellà de la Marta.
Hi ha una cosa
Rovira
en castellà que jo crec que és impossible d'arreglar i ho he intentat moltíssimes vegades, que és l'accent. Però,
sí, va, però les
jo
accents,
sempre dic clar...
Les L geminades són L geminades aquí...
Exacte.
No, però hi ha una cosa que la Marta, igual que quan sents un debat al Congrés dels Diputats i identifiques de seguida, mira, aquest és canari, aquest és
andalús, no?
Perquè
no?
Nosaltres,
I és bonic,
perquè,
això.
Perquè nosaltres ens hem de justificar que la nostra fonètica són en català, no? Vull dir que no ens havíem de justificar ni de trobar-ho estrany, però és que t'ho vaig comentar i jo ja m'he conscienciat. Escolta, a mi m'agrada sentir un canari amb l'accent dels canaris i dels andalusos amb l'accent dels andalusos.
Jo vaig intentar fer exercici, no? I per tant fer allò que en diuen el calentamiento, vaig agafar durant tota la setmana passada un llibre que és L'Àrbol de la Ciència i...
Bueno, ui, el Pío Baroja, magnífic llibre.
Sí, mira, m'agrada molt aquest
llibre. Magnífic llibre, magnífic.
Vaig pensar, Rovira, doncs, en fi, has de...
Rovira, sí, és una cosa que... el moment que a vostès els va semblar que... En fi, que ja n'hi havia prou, va ser amb Rosa Díez, Marta Rovira, per exemple?
Ja n'hi havia prou...
O que hi ha gent que no entén res?
Clar, a mi el que em va passar amb la Rosa Díez, molt sincerament, perquè la reflexió ara em surt de dintre, diguem-ne, és escoltar a dir que nosaltres havíem anat allà amb arguments econòmics, dient que amb aquell argument d'Espanya ens robi tot això, quan no ho havíem dit cap de nosaltres, em sembla que és anar amb una sèrie de tòpics, en un discurs, amb un discurs preparat, que no s'adequa, no es va adequar gens, no es va moure ni un mil·límetre del que ella ja volia dir, no? Diguem-ne, llavors ho vaig trobar un pèl injust. A mi m'hagués agradat allò, el debat després d'haver marcat posicionament, no?, als representants del Parlament de Catalunya, de dir...
Jo el moment que vaig veure, perquè la Rosa Díez és com és, i per mi i vaig intentar demostrar-li que no té cap mena de credibilitat, perquè fa 4 o 5 anys defensava que la independència era possible.
Oh, després s'hi va tornar ella, eh?
Sí, però no, jo vaig veure quan li van retreure al Joan allò del càncer. Con allò de que si fóssim independents hi hauria menys càncers a Catalunya, altra cosa que van treure allò que...
Alfonso
López. Sí, que vaig dir... Sí. Realment ho estan portant amb un terreny que és ben bé de despreci i d'això. I també va haver-hi algun moment de la intervenció del president Rajoy que vas dir, que és quan estava fent el seu spot publicitari, que vas dir, home, realment...
Quan va dir que m'estimo més a Catalunya que alguns catalans, no? No? Sí. Joan Herrera?
No, tots ens vam haver d'assentar en algun moment de l'hemicicle perquè en un debat tan llarg a mi em va agafar amb la Rosa Díez, que em vaig haver de sentar. Només dic això.
Com, perdó? Ah, oh. Ara entenc. No vas escoltar...
Sí, però de la mateixa manera que en Jordi va sortir un moment i la Marta també, jo vaig haver de sortir un moment i em va agafar el moment de la Rosa Díez.
Per cert, quan eres fora et va fer una dedicatòria especial.
Ja ho sé.
Sí, què va dir, que no recordo, Marta?
A veure, què va dir? Va dir que el Joan Herrera, que es va fer al·lusió a alguna cosa que havies dit abans, no em ve el cap.
Mireu, en Rosa Díez...
Intervenció ella, del meu cognom, no em va adivinar ni una lletra, i en canvi la segona vegada anava presa i
Torell,
i a la segona no la
sabia. Però fixeu, Rosa Díez és algú que l'any 99 deia... Si los vascos quieren mayoritariamente la independencia, el país vasco puede en democracia ser independiente. Sí, Rosa Díez, l'avantatge que tenim amb Rosa Díez, sabeu quina
és?
Que té una carrera tan dilatada.
Una cara dura.
No, perdó.
Ha dit tantes coses i ha fet tantes coses...
Que ho vaig piular, ho dic perquè ho vaig piular.
que, francament, és a dir, amb altres encara es pot discutir, no? Però en Rosa Díez és fàcil, francament. És fàcil perquè algú que t'ha dit l'any 99...
Ara.
Que si els bascos majoritàriament volen la independència, en democràcia és possible la independència, doncs ja està tot dit.
La frase és, la frase és del juny de 1999.
99, sí, sí.
Diu, preguntada en una entrevista a La Vanguardia. Al final de l'entrevista, per la possibilitat que el país...
Jordi, jo m'ho havia apuntat per la rèplica, el Jordi ho va dir abans, sí, ja ho vaig treure.
Diu, Rosa Díez va contestar, en democràcia la autodeterminación es ir a votar. El derecho de secesión es otra cosa. Hoy la inmensa mayoría del país vasco está de acuerdo con el autogobierno, no con la independencia. Si el PNV creyera que los vascos queremos la independencia, cuando va a las urnas lo pediría. Si alguna vez la mayoría de los vascos quisiera la independencia, la democracia se adaptaría, porque la democracia es la capacidad de adaptarse a lo que deseen los ciudadanos libremente en la urna.
No,
això ho va dir l'any 99 en una entrevista a La Vanguardia, que a més es pot trobar, és a dir, no és allò que diguis, no és que m'han dit pel joc aquell dels disbarats, però no, per aquí m'han preguntat i per allí m'han contestat. No,
això...
tinc la pàgina de La Vanguardia aquí.
Jo
la Vanguardia...
portava, jo la portava també, per si
jo m'ho havia apuntat per la rèplica i en Jordi ja es va avançar i per tant ja no ho vaig dir, però crec que amb la Rosa Díez la gran avantatge que tenim és aquesta carrera política tan dilatada, eh? Perquè al final algú que parla de renovació democràtica i que està en càrrecs públics és de... quin any? 79?
Sí. 79?
No, s'ha fet la trampa.
Ja.
79. És evident que autoritas, el que es diu autoritas, no té gaire.
Amb el gran pap, amb el nacionalisme que acusa de governar.
Per tant, francament, és a dir, jo crec que ara, Rosa Díez avui, el problema de fons políticament de Rosa Díez és que és l'anclatge en l'immobilisme, dit d'una altra manera. Rosa Díez fa xantatge al PP, electoralment parlant, i el PP no es mou. I el PP fa xantatge al PSOE, i el PSOE no es mou. I aquí, aquest és, des del meu punt de vista, l'element políticament més rellevant. Perquè avui Rosa Díez és un factor, que és a dir, és l'expressió d'aquest anticatalanisme, aquest immobilisme que el PP ha anat sembrant durant dècades, i especialment des de l'asnerisme, i que avui deixa immòbil a la política espanyola. Perquè al final... no ens enganyem, jo ho dic amb tot el convenciment, qui trenca Espanya és Rajoy, és a dir, qui trenca Espanya és la incapacitat de la cultura política democràtica, de la no cultura federal també a Espanya, de no reconèixer-se a si mateixa. I jo crec que políticament Rosa Díez és l'expressió de tot això, i aquest és l'element més rellevant.
Ara en continuem parlant amb Joan Herrera, amb Marta Rovira i en Jordi Turull, si ens volen continuar acompanyant aquí en aquest programa especial que estem emetent avui des del Parlament de Catalunya, al costat també del Francesc Marc Álvaro, del Toni Comín, del Miquel Martín Gavisans i de l'Andrea Levi. Si ens permeten, després continuarem, però qui ens ha de deixar és la vicepresidenta del Parlament i presidenta en funcions, Anna Simó. Vol comentar alguna cosa per acabar?
No, tornar a reiterar l'agraïment que crec compartit per la immensa majoria d'aquest Parlament en aquests dos diputats i aquesta diputada que hi van fer una gran feina a Madrid i van deixar el Parlament de Catalunya doncs, en molt bon lloc en la resposta a allò que els ciutadans de Catalunya demanen. Moltes gràcies a tots tres.
D'aquí uns moments parlarem de l'illa de Robinson Crusoe, que no deixa de ser des d'on estem emetent avui aquí al món a RAC1. Abans però anem a la publicitat i ara continuem.